RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. El conflicte d'Israel agafa una nova dimensió. Enmig del conflicte entre el país i Hamas, Síria denuncia que Israel ha atacat els aeroports de la capital, Damasc i Alep, al nord del territori. Així ho ha informat el canal estatal de Síria. Mentrestant, Israel es manté en silenci. Segons Síria, hauria estat un atac simultani que hauria deixat sense servei les dues infraestructures. De moment, però, no consten danys personals. Mentrestant, Israel es prepara per una ofensiva terrestre amb 360.000 soldats. El govern d'Israel assegura que la intenció és acabar amb l'organització terrorista Hamas. Així ho ha dit el president del país, Isaac Herzog.
Em pregunten si es pot distingir entre Hamas i els civils, però amb tot el respecte, si tens un míssil a la teva maleïda cuina i el vols disparar contra mi, tinc dret a defensar-me? Sí. Els míssils surten de les seves cuines cap als nostres nens.
The missile comes out from the kitchen onto my children.
Tot plegat mentre les bombes cauen per sisè dia a la franja de Gaza. Eurodiputats del PP i Ciutadans s'han concentrat avui, 12 d'octubre, a les portes del Parlament Europeu contra l'amnistia i l'autodeterminació. Ho han fet acompanyats del filòsof Fernando Sabater i la catedràtica Teresa Freixas, tots dos contraris tant a l'amnistia com a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Amb el lema «Por lo que nos une, defendemos el Estado de Derecho», la concentració ha reunit un centenar de persones que han reclamat que no s'exculpi els culpables. A Catalunya, aquesta hora, la circulació és tranquil·la. A la majoria de punts de la xarxa viària només hi ha retencions a la C-16, on s'acumulen 8 quilòmetres d'aturades de direcció Puigcerdà a Cercs. Més enllà d'aquest punt, a la mateixa via, hi ha més de 4 quilòmetres a Berga, direcció Cercs. Aturades també, tot i que més lleugeres, a l'N-420, a Guiamets, en els dos sentits de la marxa, per la retirada d'un vehicle. I aquesta matinada hi ha hagut una baralla multitudinària a Lleida, a les portes d'una discoteca al polígon Neopark. Desenes de persones s'han donat cops de puny i puntades de peu al carrer. Els Mossos d'Esquadra han dissolt l'enfrontament, però de moment no consta cap detingut. I ara els esports amb Albert Bassas.
Avui es juguen els primers partits de classificació d'aquesta aturada de seleccions amb l'Espanya-Escòcia, com ha destacat un partit que jugarà a Sevilla 8:45 i encara amb el dubte de Blaugrana Gavi per unes molèsties. De la jornada d'avui també destaca el Xipre-Noruega del mateix grup d'Espanya o l'Andorra-Kosovo que jugarà 9:45. Aquesta nit a 11:15 també es disputarà el Colòmbia-Uruguai amb el Blaugrana Araujo i ja de matinada a 3:15 un Brasil-Venezuela amb els gironins Ian Couto i Ángel Herrera. Aquesta hora el que tenim en joc és el partit de quarts de final de la Copa Federació entre el Rubí i el Rolet Molina mallorquí. El partit que acaba de començar continua amb empat a 0 i el guanyador aconseguirà bitllet per disputar l'edició d'aquest any de la Copa del Rei. Fora del futbol, en bàsquet, el Cadí la Seu s'estrena d'aquí a una hora a l'Eurocup femenina amb partit a la pista del Breno i més tard aquest vespre 9:15 el Barça d'handbol té partit de Champions rebent la visita del GOG Danès al Palau. Tot plegat el dia que l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo després de guanyar el Sabadell per 10-5 la final.
I el temps, tant el que resta de tarda com demà, es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol, amb ambient càlid per l'època. Al cap de setmana arribarà un canvi important del temps, en forma de més núvols, alguns ruixats ben als extrems del país, i una clara baixada de temperatura que es notarà més diumenge.
El 10% de descompte aprofitaré i estalviant a Caprabo de l'alegria m'emocionaré. Aquest dissabte 14 d'octubre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
I un bon dia va arribar a la Bohème al Liceu. I és dels records més extraordinaris que tinc. Tu vas voler entrar a Catalunya Música,
sí,
i no et van acceptar.
No em van acceptar.
Això m'ho has d'explicar el primer de tot.
El Toni Clapés és un dels protagonistes del concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
I em van dir allò, ja et trucarem.
I fins avui.
I no.
El Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raigs de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan?
Sí. Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca...
Un podcast.
L'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Un podcast de sexe.
La revolució sexual,
es diu. Esto.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, amb Anna Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
RAC1,
tots som 1.
Doncs som els del Versió RAC1 aquest dia festiu, acompanyats de Vicenç Martí,
sí, que vostè... No hi ha res a celebrar,
no, res
a cel... per això estic aquí.
No, i per què estic aquí?
I per què estic aquí pràcticament sol? Perquè és un programa d'enyordos que fan festa per estar amb la bandera espanyola i amb Espanya.
Vostè ha fet una cosa molt lletja, vostè ha arribat aquí a primera hora del matí, que
sí,
m'ha sorprès veure'l, ha vingut amb una llibreta,
sí,
a apuntar els noms de la gent que hi havia i els que no hi havia.
A passar llista, no? La llista dels bons i la llista dels enyordos escarosos. Tu mateix, mira, tu, un altre enyordo.
No, però és un compromís que tenim amb el programa i amb els oients per acompanyar-los en aquest dia festiu, també. Que,
tu fas festa sense fer festa. Per tant, és encara més nyordo que la peluda, que és nyorda perquè fa festa sense venir fent festa.
Em sembla molt malament que vagi amb la llibreta acusant els companys. Dit això, parlarem...
I la Marcelina, també.
Que... Però el tema Marcelina ja en parlarem, perquè ara sí que m'estic preocupant, perquè vostè abans li ha dit que no hi havia problema i que s'havia dormit.
A mi m'han enviat per WhatsApp un missatge que està vestit de manyo i celebrant-ho al Casal Extremeño.
Hi havia la teoria que s'havia dormit, la seva teoria que és mort ha anat agafant força
a
mesura que avança en el programa.
Està al Casal Extremeño.
I intentarem localitzar-lo abans que acabi el Versió RAC1. El que farem ara és parlar d'un tema calent. Parlarem de sexe al Parlament Europeu.
Ah, sí?
Perquè el corresponsal del diari Ara al Parlament Europeu, el Gerard Fageda, va escriure un reportatge que porta per títol La llegenda és certa, al Parlament Europeu s'hi lliga i molt. Vam analitzar aquest fenomen i també vam afegir la conversa preguntant-nos si és cert i si s'hi lliga tant o no l'eurocorresponsal de RAC1, el Lluís Tobar.
Ai, por favor, pero qué...
Parada, bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Molt bé,
¿y tú? Felicidad de las Pilares.
Sí.
Todas las Pilares.
Exacte, moltes felicitats.
Claro,
bravo.
Claro que sí.
Bravo, hombre. Moltes felicitats per les Pilares. Sí, senyor.
Las vivas y las muertas.
Las vivas, las muertas, que felicites.
También,
bueno, pero
también,
las muertas da igual,
claro,
¿no?
Que yo tengo ya más amigos muertos que vivos, entonces hay que felicitar a todo el mundo.
Bueno, nosaltres ens centrarem en felicitar les Pilars vives.
Claro.
Que ens fa més il·lusió.
Bueno, pues muy bien.
Sí.
Y el tema que habéis comentado ahora,
¿qué?
Me parece de un catetis...
El sexe al Parlament Europeu.
Qué catetos sois, por favor, y qué antigua. Los políticos son personas,
sí,
con sus necesidades.
¿Eh?
A ver, ¿tú te crees que aguantan aquellos peñazos de sesiones sin un poco de alegría? Aquello no se puede aguantar.
Perdón un segon, o sigui, entenc que són reunions llargues, però també li diré una cosa. És la seva feina, i en el cas del Parlament Europeu, amb els nostres impostos,
A mi, bueno, y en los otros también, a mi me han contado que por debajo de los sillones hay de todo.
¿Ah, sí?
Hay orgías, hay bondage, hay strippers, hasta hay enanos. Y bueno, después...
Moment, a veure, moment.
Sí.
Però aquesta llista que vostè m'està fent, s'adona que no té cap sentit, eh?
Vibradores, que se tiren vibradores de colores entre partidos.
Però escolti'm una cosa, això vol dir durant les sessions?
Durant les sessions,
clar. Escolta
la cadira. Debajo la silla, de los atriles.
Però com entra un nan durant una sessió?
Hay unas escotillas del aire acondicionado y pasan por ahí dentro, como las películas que la gente pasa por los tubos del aire acondicionado.
Per tant, la seva teoria és que mentre nosaltres veiem per la televisió,
pues
que estan atents al que s'està dient,
pues por debajo,
amb aquells auriculars, amb aquella traducció simultània...
De cintura para arriba hay diplomacia, de cintura para abajo hay democracia. Y luego pasa lo que pasa,
¿sí?
Que tienen que votar diciendo sí o no, y vamos, no saben ni cómo se llaman.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. Sí. No, perdón. ¿Perdón?
Perdón. No sabe.
Sancho Íñiguez Hernández. Oh. Perdón. Disculpen, por favor. Disculpe, he pronunciado mal su apellido.
Claro, sí.
Sancho.
Estaba por otras cosas.
Silencio, por favor.
Claro.
Silencio, por favor. Señora Leal, tiene la palabra.
Sancho Íñiguez
Quijote.
Herminio Rufino.
Quijote Sancho.
No.
Claro, hay un despiste y un desbarajuste que están más pensando en dónde está el slip que no en si es Sánchez, Sancho o Quijote.
Aquí vostè acaba d'obrir un meló que és que aquest error, i també n'hi va haver un altre d'Eduard Pujol,
también,
que estan desconcentrats perquè hi ha una realitat paral·lela, realitat sexual calenta als parlaments.
Vamos, tienen los ojos de rana cachonda mientras están votando.
De seguida escoltarem aquest tema, a veure què passa al Parlament Europeu, però també parlarem de ciència i tecnologia i us explicarem com utilitza els satèl·lits Elon Musk.
Ah, sí.
Perquè SpaceX, la companyia aeroespacial del Elon Musk, com vam dir aquí, ha posat en òrbita 22 nous satèl·lits Starlink. A més, ara mateix té 4.000 satèl·lits orbitant al voltant del nostre planeta i els seus aparells permeten que milers de persones es connectin a internet. El problema és com els utilitza Elon Musk. A partir de la publicació de la seva biografia, hem sabut que Musk va desactivar els seus satèl·lits a finals de l'any passat per avortar un atac ucraïnès amb drons submarins contra la flota russa al Mar Negre, a Crimea. Parlarem del paper que té Elon Musk a la guerra d'Ucraïna i del perill que comporta el seu poder. Això ho vam fer amb Fernando Cocho, que és analista expert en intel·ligència.
I mort de cuidado, que jo també soy analista i expert,
No, vostè...
Soy analista y expert,
És que no entenc per què vostè s'ha convidat en aquest tema, perquè vostè no té res a dir.
Com Miguel Santa Susana i enginyer, ja aviso a la població que escolta aquest programa... Que el satèl·lit torna, Estamos de moda.
No, a veure...
Ja podeu fer-me ca, que jo soy enginyer. Agafeu la parabòlica.
A mi em consta que el satèl·lit està una mica de retirada.
Aneu a los...
Perquè abans hi havia via digital,
i que
el satèl·lit, que anaven amb satèl·lit,
sí.
I ara van amb descodificador per a través d'internet.
Sí,
el satèl·lit ja no és el principal punt de connexió.
Fem-me ca, Mar. Fem-me ca.
Sí, de què?
Fem-me ca.
Que sí, que sí.
Agafa.
Què
agafa? Puja al terrat d'ahí de la teva comunitat de veïns, que segur que hi ha antena ahí oxidada.
Sí.
Agafa minio de plomo, pinta la antena.
¿Qué hay que agafar?
Minio de plomo, pintura antiosi para quitarle los...
¿Entes herminio de plomo?
No, minio de plomo, que es una pintura antioxidant de color taronja.
Sí, yo pujo allá amb el minio de plomo.
Le dona minio de plomo a la antena, que está ya toda oxidada, que sembla la prueba del Titanic.
Le dic una cosa, que crec que hi ha una antena parabòlica allà dalt de tot,
I estan totes rovellades com les prueba del Titanic.
Totes rovellades oblidades, no es veu ni el nom de la...
De la subministradora.
No es veu si és canal satèl·lit.
Los cables penjant.
I alguna vegada encara n'he vist alguna de via digital.
Via digital.
Antenes, encara n'hi hem de
posades. Sí, i passar. Pues agafa la parabòlica, l'apunta a los satèl·lits del Elon Musk i ten Twitter gratis.
Si però un moment, no té cap sentit, això.
Si agafa tu...
Si Twitter va per un cantó i la parabòlica va per un altre.
No, sí, però què te pensa que tu enxufa-li ahí el satèl·lit i després agafa una altra parabòlica que reboti la senyal y apunte a un Tesla y también tener coche gratis,
Lo está bien.
Hombre, hay mucha...
O sigui, la senyal que ve del satèl·lit el fa rebotar la parabòlica. D'aquesta parabòlica a una altra, que apunta a un Tesla.
A un Tesla y tener coche gratis. Molt el coche se queda reprogramado.
A Brussel·les, on s'ha de decidir si el català, el gallec i l'euskera es converteixen en llengües oficials de la Unió Europea. No està molt clar que aquesta proposta pugui prosperar, però avui Mercè, a banda d'aquesta qüestió, ha estat investigant amb d'altres qüestions.
Sí, jo vull saber per què aquesta proposta segurament no prosperarà, i no és per una qüestió formal, sinó és que els europarlamentaris i europarlamentàries, aquí paritat total, no estan pel que han d'estar, perquè estan fornicant pels despatxos.
Què me diu? Què me diu?
Hi ha fornicació massiva al Parlament Europeu. Estan distrets pel sexe i no estan per les coses que interessen als ciutadans, com per exemple aquesta. Segons hem pogut saber, ara ens ho explicaran, a Brussel·les van calents tot el dia, parlen de la llengua, però d'un altre tipus de llengua, i avui hem pogut llegir un article del corresponsal del diari Ara a l'Europarlament que s'hi pot llegir: Tinder treu fum a Brussel·les. Tinder treu fum a Brussel·les. Del sexe als passadissos dels despatxos del Parlament Europeu, que sembla un lloc immaculat i impolut, on es veu que va a tope, que diria vostè. Ara en parlarem amb l'autor d'aquest article, el corresponsal del diari Ara, el Gerard Fageda. Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? I amb l'euro, el corresponsal de Recull, Lluís Tobar. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, benvinguts a tots dos. Gerard, crec que la teva arribada al Parlament Europeu ja va en aquesta direcció, no? Va anar per aquí?
Bueno, no, personalment no va anar en aquesta direcció, però sí que ja em van avisar que Brussel·les seria, bueno, una ciutat que té aquest ambient i que concretament el Parlament Europeu doncs s'hi dona bastant.
Llavors, perdona, o sigui, vols dir que abans d'anar-hi ja se't va dir que anaves a un lloc animat? O sigui, ja hi havia aquesta fama?
A mi, quan vaig arribar aquí, bueno, una treballadora de la comissió em va fer una mica d'introducció de com funcionaven les coses aquí, sí? I abans de plegar em demana, bueno, tens parella? I jo li vaig dir sí, però ella va entendre que no i em va dir, doncs sort que no en tens, perquè aquí la gent dura 4 dies.
Però això, aquesta anècdota que és boníssima, això qui t'ho va preguntar?
Això no ho puc dir, però va ser doncs una treballadora de la comissió que m'introduïa, diguem, no era aquesta la seva funció d'introduir-me, però jo la coneixia per altres coses no professionals i em va fer una mica de tour per Brussel·les i em va dir això. I després doncs, ja em va presentar l'ambient brusselenc i ja vaig veure de com aniria tot plegat.
Ara explicarem l'ambient brusselenc que diu el Gerard, perquè aquí ja veureu que la cosa va... Bueno, has de tenir molt mala sort perquè no puguis optar a un canvi de parella o com a mínim una nit més distreta. Lluís, tu també vas tenir aquesta entrada o no va ser tan dura?
Bueno, la meva va ser més tranquil·la perquè sí. Jo porto quasi 3 anys, per tant vaig arribar amb pandèmia, però justament el Parlament Europeu era la institució europea on estava permès que tothom hi entrés sense cap mena pràcticament de restricció. Per tant, hem d'entendre que durant la pandèmia doncs, aquí també el Parlament Europeu també era una excepció, però sí que és veritat que jo també he viscut moments aquí a Brussel·les d'estar a la cua demanant un cafè al bar del Parlament Europeu i tenir una conversa i a la tercera paraula no saps com, doncs ja t'han demanat el telèfon a vegades.
Perdona, però un moment. Què vols dir no saps com? No saps com? A veure, vull dir que tu també dones peu a aquesta situació.
Sí, es dona, però que normalment a vegades doncs, clar, el telèfon bueno, doncs costa, però aquí en seguida doncs, es dona aquesta situació i sobretot, després, clar, és una persona que potser te la trobes en un acte per la tarda en un altre lloc i és fàcil aquí, que es creïn aquestes situacions és fàcil.
Sense adonar-te,
no parlo per experiència, eh?
No, aquí ara entrem en que això són coses que us han explicat i heu viscut,
no, sé si no vosaltres. La plaça de RAC1 quan hi hagi relleu.
Hombre, ja m'encarregaré jo.
No, vostè es pot encarregar, però
de la part
potser
tècnica.
El Marc Serra potser...
Jo, si voleu anar-hi com per fer un servei a Europa, faig el que toqui. Gerard, el mètode que expliques en aquest article és connectar en una reunió, és a dir, reunions que deuen durar hores i deuen ser pesadíssimes, allà hi ha contacto visual i es remata fora, aquest és el sistema...
Allà amb els mètodes ja saps que són, doncs, bueno, poden ser molt diferents i estàs adaptat a la situació, diguem. Però és clar, sí que hi ha moltes situacions que coincideix molta gent, de partits polítics diferents, de eurodiputats diferents, i tot el dia estan treballant junts, negociant
clar,
i tal.
Pobres.
I clar, en general, o almenys això ho diuen, en general, almenys a les reunions, doncs hi ha la miradeta. Sí, hi ha la miradeta, no va més enllà, en general, sí que hi ha hagut casos que va més enllà, com també explico l'article.
Sí, ara en parlarem.
Però en general no va més enllà, i després a fora sí que hi ha doncs, afterworks, doncs, que sí que és més fàcil doncs acabar de rematar la feina que dius tu.
Bueno, anem a fer comentari literari d'un fragment.
L'after work, perdona, que aquí no, aquí a Catalunya no, no s'estila, perquè aquí, aquí és after work, tothom cap a casa, sí,
a tancar,
corrents,
a, eh?
A corrents.
Escolta, a la carrera, eh?
Corrents.
Jo sóc la primera. Jo sóc
la primera.
Home, que aquí home. Acabem aquí molt tard.
Tu quan surts d'aquí, l'any passat, que sortíem a les 7.
A la carrera.
I aquest any a les 8.
O sigui, a les 7 ja no queda ni un ànima.
Però ara...
I a les 8 només queda Xavi de Pol.
Arizona de Pol. És l'únic que queda, però la resta això és Arizona i tots a la carrera a casa. Clar, a l'after work, això sí que genera empatia.
I ara ho explicarem, perquè ho explica el Gerard en l'article, que la gent, com que va acreditada, tu pots saber amb qui lligues i si t'interessa lligar un o l'altre. Ara ho explicarem. Però abans m'agradaria que analitzéssim el següent fragment d'aquest article del Gerard, que diu: també n'hi ha que van tan llançats que no es poden ni aguantar el fogot fins a arribar a casa o a l'hotel. Diu: un dia estàvem treballant a l'oficina, això a l'Europarlament, i vam sentir ben bé els esbufecs d'una parella a la sala del costat.
Què bé dius?
Això t'ho va explicar un assistent. Com va anar això, Gerard?
Si tinc que anar ahir, com
es diu? Això es veu... Es veu que estava, bueno, l'assistent d'un partit polític i estava treballant, doncs, amb el seu equip, i de cop van començar a sentir crits i esbufecs a la sala del costat. I ho van anar a comentar, diguem, amb gent del voltant i tot, sí, sí, ho heu sentit? I diu, sí, sí, ho hem sentit. Però ningú va treure l'entrellat de qui era i de quina sala concretament era. Però es veu que sí que hi havia bastanta gent que ho havia sentit.
Quan aneu per allà, els despatxos són portes obertes i vidre transparent, o com són els despatxos de...
No, no, i a més, això és molt gran, vull dir, això és un laberint, jo porto un any aquí i em perdo sempre, vull dir, no, a vegades tinc feines a trobar lavabos i anar a dinar, vull dir, això és gegant, i els despatxos dels europarlamentaris encara estan més amagats, i llavors els assistents i els diferents europarlamentaris tenen despatxos molt grans i tancats, diguem, que no pots veure què passa al costat, però aquells devien, diguem, que devien cridar bastant, devien ser bastant sorollosos perquè els van sentir tots.
Tu has trobat això, Lluís, tu? Obrir una porta i unes negociacions en marxa?
No, m'han fet fora per estar fent guàrdies a portes de despatxos. A més, els despatxos són molt grans i dins dels despatxos n'hi ha 3 subdespatxos. Per tant, si ho vols fer bé, diguem-ne, clar, és
el tercer bastant... intradespatx.
Exacte, perquè després hi ha una sala de benvinguda, hi ha el despatx dels assistents i després vas al despatx de l'eurodiputat en qüestió.
Mare meva,
per tant, no t'enganxin, ho pots dissimular bé.
Escolta, quan vàrem estar convidats pel Parlament Europeu, perquè ens van convidar a fer un programa des d'allà, ara no recordo quants anys fa, perquè jo per les dates i recordar quan era, sí que ens van fer una visita pel Parlament Europeu.
Era un laberint.
I sí que ens van explicar que en els despatxos hi ha uns llits que antigament hi havia alguns europarlamentaris que se'ls hi complicava la feina i, com que se'ls hi complicava la feina, se'ls hi feia tard, en lloc d'anar a l'hotel que els hi paguen amb dieta,
sí.
Alguna dieta d'hotel se l'estalviaven perquè se n'anaven abans, però hi havia alguns que decidien, perquè se'ls havia complicat molt la feina, dormir al mateix despatx. I això al final es veu que el Parlament Europeu ho va prohibir.
Home, clar.
Perquè no hi havia molt de marro als despatxos.
Perquè no dormia.
Hi havia molt de marro als despatxos. Jo ara els hi preguntaré a l'Isaac i al Gerard si això, bueno, si encara hi ha aquests llits, no hi ha, perquè són sofàs llits, allò que estires i el sofà es converteix en un llit.
I vas anar abans que responguin el 9 de maig de 2017, coincidint amb el Dia d'Europa.
Carai,
és el dia en què
2017,
veu fer el programa des d'allà. 9 de maig del 2017.
A veure, Lluís, hi ha llits encara o no?
A veure, a mi em consta que el Parlament Europeu tanca per les nits. Entenem que no. Però sabeu què passa? Que al final aquí, de mitjans d'octubre fins a finals de març, fa molt fred. Fa molt fred i a les 4 de la tarda és fosc. Llavors, jo crec que, en fi, també aquestes situacions es donen pel temps. Perquè aquí fa molt fred i és molt dur viure aquí en aquests mesos de l'any. Per tant, jo crec que hi ha un factor que hem de tenir en compte, que és el temps que fa que tot s'animi una mica, perquè és molt dur.
Ja, però aquesta excusa, Lluís, una mica, perdona, una mica barateta, no, perquè clar, estem en el primer món, et poses dos abrics, et tapes i te'n vas a l'hotel.
No us preocupeu,
aquesta
perquè...
Aquesta excusa que fa molt fred i t'has de quedar al despatx repassant papers...
El tercer despatx.
Ara, és el que dèiem, ja tanquen el Parlament Europeu perquè no s'hi quedi ningú.
No et preocupis, perquè si tanca el Parlament Europeu queda l'afterwork. Això ho hem de situar, Gerard, els dijous?
Gerard?
Sí, sobretot els dijous hi ha... Sí, em sentiu?
Sí, sí, sí.
Els dijous
sí.
Hi ha una plaça aquí al costat del Parlament que es diu la Place Luxemburg, que li diuen Place Lux o Plux, i aquí és on es troba la gent, diguem, després de treballar allò cap al vespre a les 7 o les 8. I això és el que explicava, que és una mica ridícul, perquè allà molta gent, quan ja podria anar sense la targeta d'acreditament, l'acreditació continua amb la targeta...
Penjada.
Diguem, que és la... penjada, que és la seva manera de lligar, és a dir, una mica classista tot plegat, perquè, esclar, hi ha gent que té un rang molt alt i té ganes d'anar-lo ensenyant, i, esclar, la manera més ràpida que la gent sap, doncs, de què treballa, quin sou té i quin poder té aquell, doncs és anar amb la targeta del color determinat, no? I això és, doncs, passa molt, passa molt.
Fixem-nos en aquest fragment, eh? Diu, en canvi, els colors polítics no tenen gaire importància. Tot i que els assistents diuen que és més fàcil acabar al llit de gent del mateix partit, perquè és amb qui es passa més hores, asseguren també que s'acaben fent manyagues amb rivals polítics. Alguns fins i tot no tenen cap mena de recança a trencar el cordó sanitari amb l'extrema dreta. De vegades caiem en la trampa i no fem cas a aquell mític consell, encara que passis una mala ratxa, no tiris un fatxa. Això t'ho han dit a tu?
Això
sí que fa fred a Brussel·les. Sí,
sí. Ja ho ha dit, ho ha dit el Lluís, que feia molt fred, molt fred, molt fred. No estic per anar allà, sí, perquè sí. A mi que m'agrada el fred.
Escolta, em fascina això
i
de les acreditacions.
Molt, plou molt.
També, mira, és que m'estàs pintant un panorama, o sigui, m'encanta el fred i la pluja, és que bueno, de veritat, doncs, és el que més m'agrada.
Ja, tens més al·licients també. Anava a dir que explica'ns això de les acreditacions, quines funcionen millor, Gerard?
Clar, les que funcionen millor, diuen, són les de la Comissió Europea, perquè són els que en teoria tenen més poder, i no sé si cobren més o no, però sí que són els que tenen més poder de decisió i tal, i llavors dins de la bombolla de funcionaris i de treballadors d'aquí de les institucions europees, la Comissió Europea és el rang superior, diguem.
Hosti,
i llavors ja vas baixant.
És molt, és molt interessat, eh? Però és molt interessant.
És que molt diputat. Interessat, sí, sí. Clar, l'eurodiputat, diguem que si vingués allà seria una mica estrany. També han dit que de vegades n'han vist algun, però jo no n'he vist mai cap, per exemple. Si vingués un eurodiputat allà, sí que això després, diguem que no... Vull dir, ja no juga a la mateixa lliga, diguem. Clar, vull dir, ja no entra dins d'aquests rangs.
A veure, comencem a posar noms sobre la taula, perquè aquí estem parlant de coses molt esporàdiques. A veure, Lluís, pots donar algun nom de fucker o...
Home, anem.
Fuckeresa? A veure, posem les coses damunt de la taula. Qui triomfa?
Has de dir de... A veure,
més elegant.
Jo que dius que seductor.
Exacte.
Relació en pública.
No estem parlant de seductor, estem parlant de gent que va allà...
Bueno, però tu no saps si rematen la feina. Hi ha molt seductor que també parla molt, parla molt.
Sí, després no remenen.
A veure, Lluís.
No, aviam, si rematen la feina o no...
Clar, això no ho saps, clar.
No, clar, perquè la vida privada jo no ho sé. El que sí que sé és que hi ha un diputat català que molta gent em pregunta, ai, és tan guapo com sembla per la tele, i és l'Ernest Urtasun. Diuen que, bueno, que aixeca molta...
Tan buenísimo, de verdad, te lo digo, si la barba es la provincia, ¿cómo será la capital?
Però això qui t'ho pregunta? Qui ho pregunta, això?
Bueno, doncs gent que està ficada al món de la política, companys de Barcelona, que diuen, ai, i el Parlament Europeu, l'Ernest, és que la tele és molt guapo, sempre, és tan guapo en persona, és tan encantador com sembla, i és una persona, doncs, que aixeca passions. M'ho ha preguntat més d'una persona.
Bueno. Gerard, algun nom?
Sí. No, jo ja amb aquest l'Ernest Urtasun també ho havia sentit, també ho havia sentit, i també constato això.
Però i en el seu dia, ja que no us mulleu menys que...
Que
Àngel Pich Alonso, que analitzava els partits del Barça. En el seu dia se me va dir que qui tenia la taquilla a patar de... La taquilla que hi ha al Parlament Europeu, que tenen tots els eurodiputats.
La bústia, com va això?
Això ho poden explicar ells, que és una mena de taquilla aquella on es deixen...
La gent deixa el correu.
Es deixen el correu, és així, no?
Sí, sí, efectivament.
Val, doncs aquí el correu ja no li entrava, perquè tenia la taquilla...
El sobre comercial ja no entrava.
A patar era
sobres,
quan és...
Sobres amb...
Amb llavis pintats?
Pintats.
Qui tenia la taquilla a patar, que ja no hi cabia ni una carta més, era quan era eurodiputat Raül Romeva.
Ah, sí?
Ah, sí? Però...
Exclusió.
Però si no, sí que havia. Rebentava les taquilles del costat.
Què me dius?
A topa!
És com quan aquí a la ràdio, no?, que porten coses a la taquilla i no entra, pues...
Sí, però és de paquets, no és de peticions de, saps, de conversa.
Lluís, heu vist alguna vegada una tirada de canya en directe? Que digues, aquí hi ha tema?
No, en directe no, veus mirades molt, molt còmplices o a vegades cafès estranys entre, bueno, persones que dius, aquí hi ha aquesta connexió, no l'has vista venir, perquè, bueno, sobretot ho intueixes per partits polítics i famílies polítiques, no? I a vegades veus uns bons rotllos, o la, així que m'ha passat de veure persones que durant 3 setmanes seguides, pràcticament a la mateixa hora, estan fent el mateix cafè i són 2 persones que no tenen ni a què.
Ai,
Això, perdona, és
Hola, Brussel·les.
És el Parlament Europeu que ens està censurant.
Sí, per favor.
Aquí hi ha un latigazo.
Què passa aquí?
I fan el mateix cafè a la mateixa hora durant 3 setmanes.
Clar, és molt sospitós. Molt sospitós. Gent que no té cap afinitat aparent, que queden sempre a la mateixa hora. Bueno, escolta, feu-nos-ho saber, que ens interessa molt aquest tema, perquè la gent a Europa ha d'estar pel que ha d'estar. No ha d'estar per llengües que no siguin el català, l'euskera i el gallec.
Gerard, prioritzen altres
llengües. Gerard, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Gràcies, Lluís, que vagi bé.
Ja és el fred que ha congelat la línia.
Sí, Lluís, ja està, congelat.
Bueno,
adéu.
I encara hem d'agrair que hagi aguantat la connexió.
Europa ens mira.
Versió RAC1.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Versió RAC 1.
Durant els propers minuts parlarem de Elon Musk, aquest home que tots sabem ja qui és. Fa pocs dies, concretament el 12 de setembre, va aparèixer una nova biografia, no és la primera, que ha estat escrita per Walter Isaacson, biògraf de Steve Jobs, d'Albert Einstein, de Benjamin Franklin i ara d'Elon Musk. Doncs Elon Musk el tenim present arreu, fins i tot a través de la xarxa, abans amb Twitter, ara amb X. Doncs aquest cap de setmana SpaceX, una de les seves empreses, la companyia aeroespacial d'Elon Musk, ha posat en òrbita, atenció, 22 nous satèl·lits Starlink. Ara mateix és l'home més ric del món, té més de 4.000 satèl·lits orbitant al voltant del nostre planeta i els seus aparells permeten que milers de persones es connectin a internet. El problema és com els utilitza Elon Musk. Aquests últims dies, per exemple, ha aparegut, a partir de la publicació de la seva biografia, doncs s'ha conegut que Musk va desactivar els seus satèl·lits a finals de l'any passat per avortar un atac ucraïnès amb drons submarins contra la flota russa del Mar Negre a Crimea. Bé, per parlar d'Elon Musk a la guerra d'Ucraïna i per parlar del pes que té Elon Musk amb els seus satèl·lits, saludem a aquesta hora a Fernando Cocho, que és analista expert en intel·ligència. Fernando Cocho, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Gracias, igualmente. ¿Qué pasaría en la guerra de Ucrania si de golpe dejaran de funcionar los satélites de Elon Musk?
Pues posiblemente que Ucrania tendría graves problemas de comunicaciones, puesto que ningún país de manera directa puede ofrecerle sistema de comunicación sin ser visto por Rusia como una injerencia militar. Por tanto, una empresa privada, que es la que participa en este tipo de comunicaciones, pues es la que le facilita las comunicaciones vía satélite encriptada, de seguridad, para el movimiento de tropas, etcétera.
El gobierno de los Estados Unidos ya ha comprado una parte de los satélites a Musk para evitar que algo así vuelva a suceder.
Así es.
¿Con esto es suficiente o sigue siendo un hombre poderoso con sus satélites?
Es infinitamente poderoso. No sabemos hasta qué punto este individuo tiene capacidad, no solo por su dinero o por sus inversiones, sino por la transversalidad de las mismas. Todas las comunicaciones que llegan por Starlink y por sus redes satélites geoposicionados, pues es lo mismo que si dijéramos que qué ocurriría si Google o Gmail o Facebook le facilitara, no obedeciendo las normas y los contratos privados, le facilitará a un servicio de inteligencia, por ejemplo, todas las comunicaciones que tiene de un país. Pues eso es lo que puede hacer Elon Musk. Bueno, también es lo que hace la NSA con Gmail y con Google, pero bueno, es lo que Elon Musk podría hacer. Tener acceso a la comunicación de esos satélites. Le ha vendido unos 400 al Pentágono para poder fortalecer las comunicaciones, no implicando sus infraestructuras críticas en el apoyo a Ucrania contra Rusia.
Porque sabemos la cantidad de satélites que ahora tiene Elon Musk, que controla Elon Musk, ¿se sabe el número?
Sí, aproximadamente en torno a unos 4.850, pero el problema del sistema Starlink es la interconectividad entre ellos. Además, estos satélites pueden conectarse con otros satélites, no necesariamente de Starlink, y por tanto multiplicar su capacidad de radio de acción. Hay pocas zonas donde no funcionan estos satélites, o bien por satélites subsidiarios o por los satélites propios de Starlink. Digamos que el 90% del territorio mundial está mapeado por esa red de satélites.
Que él los ha ido enviando al espacio.
Correcto.
Periódicamente en su proyecto SpaceX.
Exacto. Lo que ha ido haciendo es una matriz que se llama una matriz de red, en el que va por cuadrantes sectoriales, vemoslo así, por hemisferios, uh-huh, y por paralelos y por zonas, poniendo satélites que podrían dar comunicación al mismo tiempo que se mueve la Tierra geoestacionalmente, pues comunicación directa sin intervención de nadie más que de satélite. Es decir, algo muy parecido a lo que algunas empresas de telefonía actualmente están dando, unos módem vía satélite que teóricamente están conectados en cualquier parte. Pues esto es lo mismo, solo que ni siquiera dependería de la empresa, dependería directamente solo del satélite. Es decir, daría una independencia absoluta, parecido o similar a lo que en los años 80 y fue el programa Iridium, unos teléfonos así muy, muy aparatosos que permitían conexión vía satélite y de una manera no geolocalizada.
Señor,
vamos, si le parece, a explicar lo que es el proyecto Starlink,
¿sí?
Porque con muchos, leyendo un poco, preparando esta conversación, claro, uno se sorprende que ya tenga más de 4.000 satélites.
4.800,
es decir. Casi 5.000 dando vueltas por la Tierra, y el papel importantísimo que tienen estos satélites, repito, de Elon Musk, que es un superpoderoso, no solo con los satélites, sino con lo que tiene, incluso con las redes sociales, con el proyecto SpaceX, con todo lo que él genera. Marta.
¿Cómo funcionan estos 4.800 satélites? No sé si se puede explicar de manera sencilla.
Lo voy a intentar. Imaginemos que tenemos un campo de fútbol, del Barça, por ejemplo, y que lo dividimos en cuadrículas. Cuadrículas, pongamos, de 1 metro cuadrado. Uh-huh. Y esas cuadrículas tienen 4 esquinas. Cada una de esas esquinas es un nodo de comunicación que a su vez da servicio a otro trozo del césped, a otro cuadrado, ¿no? A otra cuadrícula de 1 metro. Pues el posicionamiento de los satélites en cada una de las esquinas de un cuadrado permitiría controlar, llamémoslo así, o monitorizar, obtener información o comunicaciones de las partes proporcionales de un cuarto de cada una de esas partes que forma el cuadrado. Si eso lo multiplicamos por 10, 15, 20, 30, 40 cuadrados, tendríamos un campo de fútbol repleto, totalmente mapeado, el que, si no es una esquina de un cuadrado, es otra esquina, pero siempre está con conexión, mapeado, con control y transmitiendo o recibiendo información.
Usted nos decía que ahora mismo los satélites de Elon Musk que se pueden conectar con otros satélites cubren ya un 90% de lo que es nuestro planeta.
Aproximadamente.
¿Qué información tiene él gracias al funcionamiento de estos satélites? O sea, todo lo que pasa por estos satélites es información que puede consultar Elon Musk. Elon Musk, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, él puede saber lo que está pasando sobre el terreno porque es información que pasa por sus satélites.
Yo le voy a responder la verdad. Sí, evidentemente. Otra cosa que los contratos, los convenios de confidencialidad o la protección de marca o de comunicaciones no se salte. Pero si se la saltara o si lo deseara, evidentemente obtendría absolutamente todas las comunicaciones que sus satélites recibieran o emitieran, ya fueran civiles, militares, privadas, públicas, de medios de comunicación, todo. Lo tendría absolutamente, bueno, lo tiene absolutamente todo, de hecho.
¿Y él qué puede hacer con estos satélites? O sea, ¿qué poder le dan?
Lo que quiera.
¿Qué quiere decir lo que quiera?
Puede hacer lo que quiera, puede dar un apagón tecnológico, puede provocar un colapso de una infraestructura crítica que esté conectada al satélite, evidentemente, puede monitorizar con sus satélites cualquier punto del mapa terrestre, puede analizar fotográficamente, incluso puede analizar las comunicaciones que otros satélites tengan sobre ese territorio, puede a su vez también, ¿por qué no?, bloquear o superar por las ondas esas comunicaciones e imponer su comunicación respecto a otras, puede suprimir las comunicaciones terrestres, llamémosle para entendernos, digitales o analógicas, puede hacer muchas cosas. Y todo eso suponiendo que lo hiciera de manera ética, claro.
No, es que me lo está dibujando, que es como un superpoderoso. La pregunta que me estoy haciendo en esta conversación con usted es cómo puede ser que el gobierno norteamericano le haya permitido llegar hasta este extremo.
Pues porque Elon Musk no es norteamericano, es sudafricano. Por tanto, eso llevaría una deriva geopolítica diferente, ¿no?
Ya.
Los BRICS, etcétera. Y segundo, la ley de oferta y la demanda de la propiedad privada, evidentemente permite, al igual que Facebook también hace lo mismo y facilita información, es obvio, por la ley de la Homeland Security de Estados Unidos a partir del 11S, facilita toda la información de Facebook a la NSA o Google o Gmail, pone todas las comunicaciones de Gmail en manos de la NSA, otra cosa es el proceso de procesamiento, pues Elon Musk es una empresa privada que colabora y a veces ahí ya está la frontera un poco gris entre lo que es una corporación al modo de las películas de ciencia ficción y lo que es el Estado, los intereses del Estado y las corporaciones, en este caso tecnológicas, ¿no? En el siglo XVIII pues sería las empresas preindustriales, en el siglo XIX las farmacéuticas y las empresas industriales y en el siglo XX serían las comunicaciones. Pues el XXI serían las comunicaciones que estén en red, que estén monitorizadas por internet, para entendernos. ¿Qué puede hacer? Puede hacer absolutamente todo. Y puede controlar el sentido de ver o incluso modificar, tergiversar, paralizar o incentivar cualquier tipo de proceso de comunicación. Sí, es como el malo de las películas de James Bond, el Spectre, pero no acaricia gatos. En este caso gana dinero.
Mire, es que nos lo ha quitado de la punta de la lengua, porque me lo estaban apuntando algunos compañeros del programa y decían, es que es el malo de este tipo de películas. Por ejemplo, la última película, no voy a hacer spoilers, pero de Misión Imposible, la historia va por aquí. De un superpoder, de un superpoderoso que lo controla todo y se enfrentan a un superpoder que ya está por encima de los gobiernos y de los países. Y es un superpoderoso que lo controla todo. Claro, el dibujo que nos está haciendo usted, pues estamos dibujando este perfil.
Pero
diga, perdón.
Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Ya Hearst en su momento, con el imperio que tenía de medios de comunicación, de periódicos, también tenía una capacidad de poder e influencia muy importante. y en eso Estados Unidos se lo utilizó para incluso para hacer procesos de incentivación de guerras o de conflictos armados. El problema de Elon Musk reside en que, al ser una empresa privada, teóricamente los intereses geopolíticos son diferentes. Su interés es ganar dinero, mientras que se supone que los estados tienen unos intereses diferentes. No es que sea el malo de Spectra o el malo de estos que tenga un superpoder, es que ya desde hace mucho tiempo hay corporaciones que se funden con lo que es el Estado y el Estado con las corporaciones. No voy a hablar de empresas farmacéuticas, ni de empresas industriales, ni de empresas de armamento, sino algo tan sencillo como los medios de comunicación. Los intereses de medios de comunicación, que son sistemas transfronterizos. Y por tanto, las editoriales que podemos leer en Cataluña o en Berlín coinciden en la línea editorial con lo que leemos en Estados Unidos, por ejemplo.
Hago un paréntesis, ya que estamos en el superpoder que tiene Elon Musk, porque, en fin, porque lo tiene.
No es el único, ¿eh? No es el único, hay más gente como él, ¿eh?
Bueno, hoy nos centramos en Elon Musk, si le parece otro día hablaremos de otros. Pero, claro, volviendo a lo que ha trascendido, que Elon Musk apagó los satélites para impedir un ataque ucraniano con drones submarinos contra la flota rusa en Crimea, él lo ha argumentado, lo ha justificado, dice, para evitar un ataque nuclear por parte de Rusia. ¿Nos lo hemos de creer o es una excusa que él se inventa para protegerse de que abortara esta acción de los ucranianos a la flota de Crimea?
Vamos a ver, el problema de la guerra de Ucrania es que seguimos pensando al modo occidental y no al modo eslavo. Ucrania tiene sus derechos y sus necesidades y ha sufrido un ataque, eso es obvio y no hay género de duda. Pero Rusia a su vez considera que Crimea es algo que le pertenece históricamente, y el ataque a Crimea de una manera sistemática y no de manera puntual con ataques terroristas, sino de una manera sistemática, en su constitución y su derecho militar establece que es una amenaza existencial. Y la amenaza existencial, el código militar ruso, la doctrina militar rusa, no la nueva de Garasimov, sino la de siempre, establece que solo se puede responder con la máxima capacidad de presión militar. Y la máxima capacidad de presión militar es la bomba nuclear, ya sea táctica o estratégica o de otro tipo. Por tanto, ¿nos lo podemos creer o ser un farol? Pues no le puedo responder. Pero lo que sí es obvio es que cualquier ataque directo por parte de Ucrania o de cualquier otro país hacia los intereses que, con razón o sin ella, Rusia considera de interés estratégico y amenaza existencial, provocaría una respuesta inmediata. Inmediata e impredecible en sus consecuencias. Desgraciadamente, nadie que tenga más de 4.000 cabezas nucleares de todo tipo pierde una guerra. Y hasta ahora, pues no ha utilizado ninguna.
Estamos hablando de Starlink, del poder que tiene Elon Musk con estos más de 4.800, nos concretaba Fernando Cocho, ahora mismo en órbita alrededor de la Tierra. Pero Starlink no está dando el resultado que a Elon Musk le hubiera gustado. El año pasado ganó 1.400 millones de dólares, es una cifra que ha publicado recientemente The Wall Street Journal. Parece que es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el 2021 generó 222 millones de dólares, el año pasado, repetimos, 1.400, pero esto está muy lejos de los 12.000 millones de dólares que quería ganar Elon Musk, y en cuanto a usuarios, también está muy por debajo de la cifra que esperaba el hombre más rico del mundo. Él quería tener a estas alturas 20 millones de suscriptores y solo tiene 1 millón. ¿Qué está pasando con Starlink? ¿Por qué tiene menos usuarios y está generando menos negocio del que esperaba Elon Musk?
Todos los procesos de inferencia o de penetración social de la tecnología, pues a veces no se... El marketing no es una bola de cristal, ¿no? Y a veces pues se equivocan. El problema es que las cuestiones tecnológicas, de perspectiva tecnológica, van a muy largo plazo. El problema es que la caducidad de esa tecnología puede llevar al traste un proyecto como este. Y es el problema también de la sociedad civil, de la penetración que la tecnología tiene en las capas sociales. Evidentemente puede tener 1 millón de suscriptores, ¿en dónde? En Europa, en Estados Unidos y en donde más. Porque los demás son competidores de él o son, entiéndame por favor, son países emergentes que no tienen la capacidad quizá a lo mejor de ser suscriptores directos de un proyecto como Starlink. Entonces, evidentemente, la orientación tecnológica es correcta, pero eso luego hay que venderlo, y venderlo no es tan fácil. El problema no es el coste, sino el problema es la llegada de esa tecnología a lugares donde ese coste sí es muy alto. Uh-huh. Esos 170, 170 y 190, 200 euros, $200 aproximadamente, que implica la conexión mensual de Starlink, para nosotros puede parecer irrisorio. En algunas partes del mundo, pues es lo que gana una persona a lo mejor durante un mes entero, ¿no? Entonces, esos son los factores. Y el otro factor es que, evidentemente, en tecnología, en penetración tecnológica social, hay competidores. Y hay que ganarse la confianza de la ciudadanía. Y eso es complejo. No es que sean neoluditas y odien la tecnología, pero los cambios tan rápidos, sucesivos de tecnologías desde los años 90 y 2000, pues han provocado que la gente pues esté un poco también hastiada, ¿no? Pero la orientación es correcta y Starlink funciona y funcionará si la gente decide ser independiente, o bueno, o dependiente solo de Musk, independiente en sus comunicaciones. No dependerían de estados, no dependerían de empresas de telefonía, no dependerían de empresas de comunicaciones, solo ellos tendrían su conexión directa y, llamémoslo así, impenetrable y protegida.
Volvamos a la guerra de Ucrania, porque cuando estalló este conflicto, cuando empezó la invasión rusa, Elon Musk se posicionó enseguida junto al bando de Zelensky, enseguida. ¿Hasta qué punto se implicó en la guerra? Porque él llegó a, o sea, financió de su bolsillo este servicio de Internet que permitió a los ucranianos mantenerse conectados.
Así es. Así es. Cuando ocurrió la guerra de Ucrania, la invasión por parte de las tropas rusas y bielorrusas, por parte en la zona del Donetsk y Lugansk, el Donbass, que se conoce como el Donbass, ¿sí? Que para que nos hagamos una idea del tamaño de Andalucía y Galicia juntas, uh-huh, es un territorio muy, muy grande, pues habría que remontarse al 2014, pero no lo vamos a hacer. El problema está en que las narrativas en ese momento de la invasión de Ucrania venían de una orientación, de un sesgo, que podemos estar de acuerdo o no, determinado. Y al cabo del tiempo, esas narrativas se han ido deconstruyendo. Han aparecido otras. Otras en las que la información que se nos dio en principio no era, parece ser, la ajustada, o quizás sí, y ahora estamos siendo engañados. Eso es muy complicado. Eso en inteligencia se llama elicitación, manipulación de fuentes. Pero el hecho es que mucha gente ya, incluso Estados Unidos, desde el principio, en el Pentágono, los analistas de inteligencia militar de Estados Unidos, siempre se han posicionado en contra de este conflicto militar en Ucrania porque lo veían un error estratégico, primero, y segundo, era provocar un avispero en una zona francamente conflictiva. El problema es que esto del 2014 ya venía llamándose que a las puertas. Putin ya avisó varias veces de que esto daría, incluso dio fechas. O sea, no dijo el mes exacto, pero dijo que si en el 2022 no se arreglaba esta situación, intervendría militarmente de manera directa para proteger los intereses del Donbass. Y eso es lo que ha ocurrido. Ya en la época de Solana, de Mr. Pex, hay vídeos que ustedes pueden ver en los que ya Putin le dice directamente: o me arreglan el problema de mi necesidad existencial, tenga razón o no, yo no estoy poniendo eso en duda, yo actuaré militarmente. Y entonces, bueno, pues actúo militarmente.
Pero más
las
que
narrativas
entonces,
que Elon Musk.
Claro, el luego
las
cambió.
Que Musk. Sí, cambió de bando.
Claro, ha cambiado de bando ahora. Porque ahora
más que cambiado de bando, ha intentado no enfadar a un futuro posible cliente en los mundos emergentes, en los que Estados Unidos, nos guste o no, va a perder la hegemonía mundial en un par de años, superado por China, tanto militar como tecnológicamente, 2024-2025, y eso si no ocurre una guerra antes para impedirlo, lo que se llama la trampa de Tucídides. Y evidentemente Elon Musk tiene muchos intereses en China, los chinos le han comprado muchísima tecnología, le están cediendo muchísima tecnología, y Elon Musk no es un angelito de la caridad, es un empresario, y lo que le gusta es ganar dinero. Por tanto, geopolíticamente sus intereses no están alineados con la defensa de algunos valores morales o éticos. Por eso al principio, como otros muchos, se incorporaron al lado ucraniano de cabeza ante la amenaza y ante el riesgo y ante el atropello, sin género de dudas, por parte de Rusia, pero la narrativa está cambiando. Ya la gente está cansada, no sabe hasta qué punto esta guerra tenía o no tenía utilidad, o tenía uso o no tenía uso, qué es lo que realmente había detrás de las guerras, las cosas de Biden y sus hijos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahora Elon Musk se ha dado cuenta. A mí déjeme usted de guerras y déme usted dinero.
Oiga, apuntado, a ver, es que ha dicho una, es que ha hecho, es que se me ha pasado, no he tenido tiempo de apuntarlo. El conflicto o la trampa de no
trampa de Tucídides. Trampa de Tucídides.
A ver, me lo puede me lo puede explicar, sí, porque me ha generado mucho interés, claro, porque ha dicho que va a cambiar esto, pues, a nivel geopolítico. No sé si esto tiene que ver también con la visita de Kim Jong-un a Rusia. No sé si esto tiene que ver o no, sí, tiene que
sin
ver.
Duda.
Ver.
Sin duda.
Bueno, pues a ver, si me puede hacer un tráiler o
de
que sea, ya hablaremos otro día. Lo digo porque estamos a tocar de las seis, pero ya me ha dejado con una gran expectativa.
Rápidamente, la trampa de Tucídides es que cuando una potencia hegemónica ve amenazado su capacidad hegemónica por la creación de otras potencias, lo que hace es generar un conflicto militar para eliminar a esas potencias emergentes y seguir siendo la reina madre, por decirlo de alguna manera. Eso es la trampa de Tucídides. Estados Unidos no puede permitir seguir perdiendo peso, ya Europa no cuenta nada, absolutamente no cuenta nada, la Unión Europea, somos fieles esclavos de la OTAN y del mundo anglosajón, por tanto China está siendo emergente, la evolución del mercado de la ASEAN dentro de un año y medio controlará más de dos tercios de la economía del mundo, China, la India, etcétera, y Estados Unidos pierde la hegemonía económica, pierde la hegemonía geopolítica y pierde la hegemonía militar en poco tiempo. Un dato, Taiwán, la isla de Formosa, la isla rebelde de China, no está reconocida por Estados Unidos como territorio independiente. La consideran como territorio de la República Popular China. Sin embargo, la apoya militarmente contra China. Por tanto, son juegos geopolíticos, juegos de inteligencia. El gran juego que decía Kipling, el juego de ajedrez, en el que, bueno, pues se juegan países, se juegan territorios y se juega el mundo.
Pero usted me ha apuntado si antes no ocurre una guerra. ¿Ve factible una guerra a gran escala?
O a corta o a pequeña escala es necesario para Estados Unidos, para no perder la hegemonía, generar un conflicto que impida que China siga ascendiendo, conflicto regional, conflicto económico, conflicto político, me da igual, de muchas maneras, censura en las materias primas, hay muchas formas de hacerlo, la trampa de Tucídides, no quiero entretenerme, pero sí, sin duda, habrá conflictos geopolíticos y no es descartable que haya una guerra. No a una guerra nuclear, pero sí una guerra localizada, focalizada, para desestabilizar los países emergentes, sin duda. Es la práctica habitual.
Son las 6 de la tarde. Fernando Cocho, ha sido, bueno, un placer que nos acompañara y, bueno, un gustazo. Muchísimas, le emplazamos siempre. Próximamente. Muchísimas gracias. Un saludo.
Lo que necesiten.
Gracias, gracias. Analista, gracias. Experta en inteligencia. Bueno, escolta'm.
Versió RAC 1.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millor arròs per cuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú: estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com. Desconnecta en un territori rural allunyat de les aglomeracions, a la Falda de Montserrat i al bell mig del Geoparc Mundial UNESCO, al Bages.
Rutes entre castells, romànic, poblets, parcs naturals, muntanyes de sal, vinyes o el camí Ignasià fins a arribar a Manresa.
Entra a bagesturisme.cat/tardor i planifica la teva estada al Bages.
Vine aquesta tardor i descobreix-lo.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Marxant Comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.